L'informatiu del migdia.
Avui se celebra el 80è aniversari de l'alliberament del camp de Mauthausen. És dilluns 5 de maig, Castellà ho celebrarà amb un acte en memòria dels 5 castellarens que van patir la deportació, 4 dels quals van ser internats a Mauthausen. De seguida us ampliem la informació abans d'altres titulars. Després de l'aixecament per emergència per la sequera, les fonts ornamentals es tornen a posar en marxa. Aquest dimecres comença el nou conclave per triar el successor del Papa Francesc. Analitzarem el seu llegat i veurem quin perfil ha de tenir el seu successor a través del rector de Sant Esteve Sant Feliu del Racó, mossèn Xavier Blanco. I aquest cap de setmana ha començat la batalla, la segona edició de la batalla de bandes al Calissó. I l'Alcabot i la companyia Tres Homes Grossos han estrenat Prefereixo que no m'expliquis a l'Alcabot. I en esports, l'Hockey Club Castellà es classifica per la promoció d'ascens a l'Hockey Plata. Albert Sant Andrés.
El conjunt grana empata a 6 enfront de l'Arenys de Munt i lluitarà per aconseguir plaça a la segona categoria de l'hoquei estatal.
Gràcies, Albert. I la previsió meteorològica. S'esperen pluges continuades durant tot el dia fins al vespre. Les temperatures a la baixa. Comencem. Aquesta tarda tindrà lloc l'acte commemoratiu del 80è aniversari de l'alliberament del camp de concentració i extermini de Mauthausen. La commemoració començarà a 6:45 al Monument de la Memòria de la plaça del Mirador amb una ofrena floral als peus de l'escultura de Jordi Martí Clerc, on es van col·locar les 5 llambordes Stolperstein en record dels deportats creades per l'artista alemany Günter Demnig. Els castellarencs són Francesc Valls Linares, Enric Comelles, Tàpies, Josep Rovira Prat, Francesc Comelles Linares i Ramon Puig de Lloses Sastre, 4 dels quals van ser internats a Mauthausen. L'acte continuarà a l'Auditori Municipal Miquel Pont per la previsió de pluja amb la lectura del manifest de l'amical de Mauthausen i l'espectacle Invisibles, Memòria, que reivindica la memòria dels refugiats. També es projectarà un vídeo en record de les 5 víctimes castellarenques de l'horror nazi fet per la unitat de disseny de l'Ajuntament. I aquí en teniu un fragment.
El 26 de gener del 1939, les tropes franquistes es presentaven a Castellà del Vallès des de Terrassa en el seu periple a la Catalunya ocupada, que durarà fins al 8 de febrer del 1939. Tota Catalunya ja serà ocupada pels franquistes. Això va significar un ajuntament amb l'alcalde Santiago Gorina, d'una junta gestora de caràcter falangista i una repressió extrema de seguida, com va suposar l'afusillament al camp de la Bota de dos castellarens a finals del mes de febrer, Valentí Buixader i Josep Salvador Castells, el que va provocar un exili extrem per part de molts castellarens, que se calcula un 100 que se'n van anar fins a la frontera. Dir també que no s'havien acabat la mort de soldats castellarens i d'allà, a finals de la guerra, encara moriren 10 soldats castellarens més als fronts, als hospitals i als camps de concentració.
Recordeu l'acte a 6:45 al Monument de la Memòria de la plaça del Mirador amb una ofrena floral als peus de l'escultura de Jordi Martí Clerc. L'acte està organitzat per la Regidoria de Promoció de la Vila i Memòria.
L'informatiu del migdia.
Les fonts ornamentals es tornaran a posar en marxa a Castellà i es mantindrà el rec municipal de degoteig. Són algunes de les actuacions que es van acordar al Comitè Municipal de Sequera, que es va reunir la setmana passada a la sala de la capella del Palau Torrà per analitzar la situació actual de la sequera i acordar noves mesures de gestió de l'aigua al municipi. Escoltem un fragment de l'entrevista al regidor de l'Espai Públic, Pepe Leiva, amb la nostra companya Rocío Gómez.
Mantindrem alguna de la... de les restriccions, més que restriccions, eren mesures que vam acordar el seu dia, com era el tema de la restricció del rec per aspersió, que era tot el que són gespes de parcs i jardins, i l'únic que mantindrien a nivell de rec seria el rec gota a gota per goteig, només per supervivència d'arbres, i aquells parcs que estiguessin molt tocats també el mantindrien una mica per intentar que no es fes molt malbé. I a partir d'aquí, totes les altres mesures més o menys s'aixecaven i posaven en marxa les tres fonts fonamentals que tenim al municipi. La que tenim al Jardins del Palau, la que tenim a la plaça Major i la que tenim a l'entrada al municipi.
Mm-hmm. A més, hem de dir que, per exemple, hi ha espais com l'espai recreatiu de la Balena, que ha estat en funcionament, però perquè és aigua que es recicla, no? Que no és aigua, no s'està malbaratant l'aigua, no? En aquest espai, per exemple.
Més que, reciclar, el que fa és recircular.
Mm.
Tenim, hi ha un sistema de, que és un circuit tancat que el que fa és recircular l'aigua, igual que les fonts fonamentals. No és una aigua que de manera estigui, el que fa és recircular l'aigua i es tracta per poder posar-ho en marxa. Vam decidir que van tenir horaris i van tenir els mateixos criteris que l'any passat quan estaven en sequera.
Mm-hmm. Has comentat que hi havia les tres fonts ornamentals, la dels Jardins del Palau Tolrà, també la de l'entrada del poble, però la del sortidor de la plaça Major també coincidirà amb una sèrie d'actuacions per reivindicar aquesta plaça tan històrica d'aquí de Castellà del Vallès, oi?
Sí, bueno, el que volem fer, que també tenim una font en allà, que li diuen la font dels Lleons, que està a la cantonada del carrer Centre, en carrer Major, que és una font històrica d'aquí del municipi, que el que volem fer és un projecte singular per recuperar aquest espai dintre de la recuperació que podem fer al seu dia de la mateixa plaça Major, és el seu conjunt.
De fet, un altre dels acords d'aquesta reunió que comentàvem del Comitè Municipal de Sequera serà continuar amb aquesta inversió en la millora d'infraestructures municipals per estalviar aigua, no? I també per la detecció de fuites, que és un dels principals problemes que s'ha detectat a la xarxa pública, no només a Castellà, sinó arreu de Catalunya, no? Aquestes fuites.
Sí, de fet, nosaltres tenim una subvenció de Diputació de Barcelona de gairebé més o menys de mig milió d'euros per poder fer millores a la xarxa d'aigua potable. En aquest sentit, nosaltres el que volem ficar al sistema són detectors de fuites per intentar reduir al màxim les fuites, tot i que són una de les poblacions amb menys fuites a la xarxa que n'hi ha ara mateix a tota la província de Barcelona. Nosaltres creiem que és la millor opció i estem parlant de que gairebé entre un 19 i un 20% de l'aigua se'n va per les fuites que pugui haver a la xarxa. I després també d'intentar millorar amb reguladors de pressió i vàlvules a tot el sistema d'aigua potable per intentar sectoritzar el moment que puguem tenir algun tipus de fuita. I per tant, creiem que és molt important que fem millores a la xarxa podem també estalviar aigua.
I també entenc que es va parlar en aquest comitè de revisar les altres fonts públiques, no? En aquest sentit, hi ha una necessitat de veure com estan totes les instal·lacions. No sé si això encaixa també en el que estaves explicant ara, no? De revisar una mica l'estat de la xarxa.
És molt habitual que durant l'any, una vegada que canvien l'època, sobretot d'hivern, cap a l'estiu, que fa més ús d'aquestes fonts, de fer una revisió, és un tema que fem anualment, i revisem sobretot el correcte funcionament i evitar també fuites que puguin haver-hi.
Pepe, a més, abans comentàvem que els embassaments estan al 70% de la capacitat, una notícia meravellosa si tenen en compte que el març de l'any passat no arribava ni al 20%, però és que aquí també, per exemple, els aqüífers, també la dada ha millorat, no? Perquè ara es punxa a 40 metres de profunditat, però fa un any eren gairebé 70. Per tant, vull dir, les reserves d'aigua aquí a Castellà podem estar tranquils, no?, de cara a l'estiu?
Bueno, al final tranquils o no tranquils, al final nosaltres, depenent de lo que digui l'ACA, nosaltres tot i que tenim aqüífers, que sí que és cert que ara en compte de punxar gairebé a 70 metres, estem punxant al voltant de 45 metres, això no vol dir que nosaltres puguem tenir més aigua que la resta de xarxa, sinó que l'aigua que produeixen els aqüífers nostres està ara mateix en una situació molt millor que fa un any, igual que les reserves, però al final l'aigua és un bé comú. I tot i que nosaltres puguem tirar d'aquífers, ara mateix crec que la proporció és que nosaltres tirem de xarxa del Ter Llobregat del 70% i del 30% d'aquífers, vol dir que al final, de manera natural, estem intentant resoldre el problema de sequera a nivell ja no municipal, sinó a nivell general.
L'informatiu del migdia.
Anem amb altres qüestions. El papa Francesc va morir el 21 d'abril a la seva residència de la Casa de Santa Marta, als 88 anys. Jorge Bergoglio deixa 12 anys de pontificat reformador en què ha intentat lluitar contra els abusos sexuals a l'Església. Ara, aquest dimecres, s'inicia el conclave per elegir el seu successor. El rector de les parròquies de Sant Esteve i Sant Feliu del Racó, mossèn Xavier Blanco, qualifica el papa Francesc com una figura necessària i capdalt en el temps que va ser escollit.
Doncs crec que ha estat una figura necessària i capdalt en el temps que va ser escollit papa. Sembla ser que tenien molt clara els cardenals d'aquell moment la idea de què és el que es necessitava en els propers anys a l'Església. O sigui que abans de la persona sembla ser que hi havia hagut molta reflexió sobre el camí que havia d'agafar l'Església, i a partir d'una certa idea del que s'havia de fer, doncs a partir d'aquí va venir a escollir, doncs, per sorpresa, una persona no europea i, a més, jesuïta.
Segons el rector de Sant Esteve i Sant Feliu del Racó, en aquests 12 anys de pontificat, el papa Francesc ha tingut temps per començar moltes reformes.
Ha tingut el temps per començar moltes reformes, per obrir camins i moltes reformes, com a bon gestor que era, que ja han quedat plasmades, per exemple, en la llei de l'Església, que és el dret canònic, i que, per tant, ja queden per un futur immediat i llunyà. Per tant, crec que ha tingut el temps suficient per encetar aquesta nova via, per la qual, doncs, ha de continuar la vida de l'Església.
Respecte a la línia que pugui tenir el nou papa, mossèn Xavier Blanco descarta fer marxa enrere.
Descarto una marxa enrere. No, el camí és obert i és el camí que es va voler fa 12 anys, el camí que havia d'encetar l'Església, i aquest camí continuarà. Evidentment, aquí cada papa marca molt la seva procedència, la seva història personal, el seu tarannà, i per tant no hi haurà un altre papa Francesc, com no hi hauria un altre Joan Pau II o qualsevol papa que diguis, no? Però això marcarà el seu caràcter i la seva manera de fer, que serà diferent. Però el camí encetat és el camí per on continuarà la vida de l'Església en les properes dècades.
No se sap quan durarà el conclave, que comença aquest dimecres i que se celebra la Capella Sixtina amb 135 cardenals electors.
L'informatiu del migdia.
I obrim pàgina cultural. Avui us expliquem que dissabte 3 va arrencar la segona edició de la Batalla de Bandes al Calissó. Aquesta proposta, que es va iniciar l'any 2024, compta amb diversos grups que presenten repertori propi i que competeixen entre ells en concerts en directe. Ens ho amplia tot plegat la nostra companya Marina Antúnez.
L'organització està satisfeta de l'edició de l'any passat i és per això que aquest any han llançat una nova crida per participar a la Batalla de Bandes. Efectivament, totes aquestes bandes candidates a la Batalla de Bandes han de tenir repertori de cançons, no fer covers. Aquest any s'han presentat 127 bandes, volem dir, que van estar al cas a la difusió de la campanya per participar-hi. En parla Dani Coma, responsable del Calissó.
Aquest any seguim tossuts amb la proposta de la Batalla de Bandes. Jo crec que l'any passat vam estar al voltant de, ara no ho recordo, de les 30 bandes que es van presentar. Aquest any han sigut 27 i el que és interessant és que n'hi ha 3 que tenen vinculació amb gent de castellà, que això l'any passat no hi era, no passava.
A la Batalla de Bandes d'enguany, doncs, hi ha 3 grups que tenen vinculació amb el nostre poble, cosa que no va passar l'any passat. En la selecció que fa el Calissó de totes les propostes presentades a la crida, es valora que tinguin qualitat musical i que també tinguin projecció de futur. S'han descartat grups que ofereixen un rock segurament massa dur o propostes molt etèries. Finalment, se n'han escollit 10, que són les que actuen a la fase preliminar del concurs. Escoltem Coma.
O sigui, 27 són les propostes que hem rebut, però a la fase preliminar, que és el que comencem ara, només n'hem seleccionat a 10, de manera que ja hem fet una primera selecció. Aquesta primera selecció l'hem fet, doncs, escoltant les propostes que hem rebut i valorant, doncs, això, si eren molt extrem, molt dur, molt poc dur o el que sigui, després si hi havia qualitat musical també, no? I si veiem sobretot projecció de futur. Ens agrada molt pensar que són bandes que participen a la Batalla de Bandes, guanyen el premi i no plegaran l'endemà.
Hi haurà propostes de tots els estils, de pop, de rock, de folk i tot tipus d'estils nous també i diferents. Predomina el pop i les propostes que tenen molt en compte la posada en escena. La franja d'edats que participen a la batalla de bandes és molt àmplia, en parla Coma.
Sí, hi ha diversos estils musicals, intentem contemplar-los tots. Sí que és cert, i no ens podem enganyar amb això, que hi ha alguna proposta molt de rock molt dur, que l'hem descartat pel tipus de música, que ens semblava un pèl massa dura, i igual que descartem també en algun... Ja d'entrada, no?, les propostes molt etèries, no?, molt lentes, potser, o...
La idea final era oferir 5 sessions de batalla, començant dissabte 26, però hi havia la Copa del Rei i al final ho van concentrar en 4 dissabtes. Les bandes Fera Magina i Paradiso van començar els concerts el dia 3 de maig, els seguiran Cable Suelto i Feram el dia 10, No Somos del Palo, Demà i Corea actuaran el dia 17 i Mono Gordo, Fran Peregrini i Los Niños del Balcón el dia 24 de maig. Un cop acabats tots els concerts, s'hauran de triar les 3 bandes finalistes i el dia 30 de maig a la Sala Blava de l'Espai Tolrà se celebrarà la final de la batalla de bandes. Gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament i dels sponsors IMSA i la Guitarreria, es podran entregar premis als guardonats. El grup guanyador podrà fer un concert en un espai de castellà assumit per l'Ajuntament, encara que no se sap si serà per festa major en algun altre moment de l'any on encaixi bé, i els dos finalistes també tindran un premi econòmic i un val de descompte per gastar a IMSA i la Guitarreria.
L'informatiu del migdia.
Doncs, com deia la nostra companya Marina Antúnez, un dels primers a actuar va ser Fera Magina. La seva cantant, la castellarenca Gemma Maus, explicava com s'havien sentit en el concert.
I la veritat que hem estat supercòmodes aquí tocant el calissó, ha sigut molt xulo, el públic molt entregat. La iniciativa em sembla molt xula perquè les bandes emergents tenim molt pocs espais on actuar, on donar-nos a conèixer, i doncs que ens hagin seleccionat, que ens hagin convidat aquí és tot un honor i estem superagraïdes. I a veure si la gent ens va coneixent a poc, que acabem de treure un EP ara al febrer. Està a Spotify, si el voleu escoltar, busqueu Fera Magina i el trobareu. I a veure si comencem a actuar més poblets, festivalets, on sigui. Nosaltres anem allà tot arreu on ens vulguin escoltar.
La batalla de bandes continuarà el dia 10 amb les bandes Cable Suelto i Faram.
L'informatiu del migdia.
I aquest cap de setmana s'ha estrenat al Cabot l'obra Prefereixo que no m'ho expliquis, una producció de l'Cabot i la companyia Tres Homes Grossos. Es tracta d'un text original de Jordi Torrent Reinés, guanyador del Premi Àngels Poc de Teatre d'Òmnium Cultural Terrassa, interpretada per Dolors Ruiz i Jordi Cantó i dirigida per Gavi Ruiz. El mateix autor, Jordi Torrents, explica les claus de l'obra.
Una obra de teatre jo crec que difícil de classificar com a gènere, però bueno, si ho féssim com un equivalent al cinema podríem parlar d'una obra que està entre el drama, el terror, fins i tot té un punt gore i molt centrat en teatre alternatiu, en teatre així més underground i que de fet doncs, va molt amb la filosofia d'aquesta sala, no? De l'espai cultural del Cabot, que en el fons el que busca és això, no? Poder compartir obres que formen part d'aquest circuit potser més alternatiu, que no tendeix tant a aquesta vessant comercial. No?
Degut a l'èxit de les dues representacions aquest cap de setmana, l'obra es tornarà a representar divendres 16 a 9:45 de la nit.
L'informatiu del migdia, a Esports.
I en esports, l'Hockey Club Castellà suma el punt que necessitava per classificar-se per la promoció d'ascens a Hockey Plata, segona categoria de l'hoquei estatal. Albert Sant Andrés.
Doncs sí, Jordi, aquesta ha estat la punta de l'iceberg del cap de setmana esportiu, on tots els equips castellarencs han aconseguit la victòria. Com dius, l'hoquei és el més destacat, que després de l'empat a 6 enfront de l'Arenys de Munt, s'ha assegurat la promoció d'ascens a Hockey Plata, un altre premi a la gran temporada del conjunt grana. El femení també va guanyar i consolida encara més la setena plaça de la taula per tractar d'aconseguir la millor posició en l'històrica segona catalana. D'altra banda, el futbol i el futbol sala van fer un nou pas per aconseguir la permanència i els dos sèniors de bàsquet hauran d'esperar els despatxos per saber si aconsegueixen ascendir, ja que van tancar la lliga regular amb un nou doblet de victòries. Música. Arrenquem, doncs, parlant d'hoquei amb la classificació de l'Hoquei Club Castellà per la disputa de la promoció d'ascens a Hoquei Plata, la segona categoria de l'hoquei estatal. Aquesta està sent una temporada molt atípica per la història dels granes, ja que han debutat amb èxit a la màxima categoria catalana, es van classificar per la disputa de la Copa de la Generalitat i ara ho fan per disputar l'ascens. El núvol en el que viuen els granes en les últimes temporades toca sostre amb aquesta promoció, ja que en cas de guanyar-la, el club s'hauria de professionalitzar per disputar el campionat nacional. Aquesta és la valoració del president del club, Roger Benet.
Sí, la valoració que fem des del club de la classificació pels play-offs del Nacional Catalana és d'èxit rotund. No oblidem que portem dos ascensos seguits i que aquest equip doncs, arribi al play-off per ascendir a l'Hoquei Plata, que és la segona categoria espanyola, és un absolut èxit. És una lliga molt, molt competida i per nosaltres tenien un objectiu clar, que era mantenir-nos, però l'equip i l'estaf tècnic doncs, no ens deixen de sorprendre i il·lusionar, i la veritat és que el play-off ens el prenem com un somni i en volem gaudir-lo, simplement gaudir-lo i fer feliços a l'afició i tant de bo puguem celebrar molts èxits en breu.
Dissabte, el Dani Pedrosa va ser una festa, tot i que només van rascar un empat a 6 en un partit trepidant. Un punt, però, que va ser suficient per lligar el principal objectiu d'aquesta temporada, poder lluitar per l'ascens. Només un gol de directe amb el temps complet va poder evitar la victòria grana. Els granes hauran de passar al tràmit de la visita del Vilaseca, rival que juga el descens de categoria, però en un partit que es disputarà en jornada avançada el pròxim 13 de maig. En el cas del femení, les d'Eric Nasser van superar per 2-0 a l'Igualada i s'asseguren una mica més la setena posició de la taula a 4 jornades d'acabar la lliga, però on descansaran en 2. Aquestes són les paraules del president Benet parlant sobre el femení.
Pel que fa al sènior femení, doncs sí, fa temps que estem treballant en tenir tota la línia del femení i l'any passat vam tenir per primer cop un sènior femení i la veritat és que s'està treballant molt i molt bé. Hem fet un pas endavant, a més aquest any, situant-nos ja a mitja taula del segona catalana. No sé si recordareu que fa un temps vaig dir que sentiria parlar dels equips femenins del club, doncs estem en aquesta línia i el que volem és consolidar el projecte i que ens donin moltes, moltes alegries. I també permetem que faci una menció especial cap al Benjamí, que ha arribat a campionats de Barcelona. Esperem que tinguin una gran actuació i puguin arribar als campionats de Catalunya, però a poc anem fent créixer el club, anem assolint noves fites i tot és fer passes endavant per tenir un millor club.
Amposta i Cubella, rivals de la part baixa de la taula, tancaran una temporada excel·lent per un equip que pot millorar els seus registres a segona catalana. Parlem ara de futbol i de la victòria per 3-2 de la Unió Esportiva Castellà enfront del Torelló, una victòria que els apropa a la salvació. Els blanquivermells deixen el Torelló a 6 punts i matemàticament aconsegueixen aquesta salvació, tot i que la 13a posició és plaça de possible descens i aquesta queda a només 3 punts, quan resten 6 per disputar. Enfront l'equip usonenc, els de Juan Antonio Roldán van haver de remuntar un 0-1 aconseguit pels visitants en la primera part, però en la segona van tornar a repetir la remuntada de l'anterior jornada a Roses amb gol de Fran i doblet d'Iker Álvarez. Només en el temps de descompte, un penal anotat va fer partir a l'afició local amb el 3-2, però no va haver-hi temps per cap més ensurt. A 2 jornades del final, els castellanencs hauran de confirmar-ho amb una nova victòria enfront del Tossa aquesta setmana, un rival al qual van superar per 1-2 en la primera volta i que es juga encara l'ascens de categoria. Temps ara pel futbol sala i la confirmació gairebé matemàtica de la permanència a tercera divisió, ja que els de Cristian Hernández van aconseguir la 5a victòria consecutiva i deixen el descens a 12 punts, quan només resten 9 per disputar. Tot i que, com en el cas del futbol, els descensos compensats poden fer de la 13a posició una plaça de descens. I és aquesta plaça la que encara impedeix que l'equip celebri la salvació, ja que està a 8 punts. L'opció de descendir és força remota, ja que els taronges encara tenen 3 equips per sota amb menys distància amb aquesta posició. Els d'Hernández tornen a repetir aquesta setmana a casa enfront del Terrassa, un rival directe en posicions de descens. Una victòria podria significar aquesta salvació matemàtica. I passem ara a parlar de bàsquet i de la doble victòria dels dos sèniors que han tancat la temporada en segona i quarta posició. La segona ha estat pel femení, que després d'aconseguir l'ascens a primera territorial la temporada passada, s'ha convertit en l'equip revelació del curs. Les de Xavi i Revilla van superar per 13 a 47 al Matadepera, sumant la quarta victòria consecutiva, i ara hauran d'esperar els despatxos per saber si aconsegueixen el segon ascens consecutiu. L'últim partit de la Lliga regular va ser un passeig per les de Revilla, que van confirmar el seu gran moment de forma, deixant sense opcions a un Matadepera ja descendit. Aquestes són les sensacions del tècnic groc i negre.
Vam començar la temporada amb molts dubtes, veníem de l'ascens, se'ns havien marxat o havien plegat jugadores importants, havien fitxat jugadores molt joves, amb molta experiència, en temes competitius, i a sobre el feedback que ens arribava de la gent que coneixia la categoria és que la veritat que ho teníem magre o que ens costaria molt aconseguir assolir la permanència, no? Per acabar-ho de dubar, els dos primers partits perdem, d'acord? Jo crec que de manera injusta, sobretot el primer, i van entrar molts dubtes. Però a partir del tercer partit sí que aconseguim trobar el nostre camí sobre la defensa, a partir de la defensa trobar el nostre joc, ser dura darrere, ser un equip rocós, que es protegís molt bé en la part interior on teníem dèficit de centímetres, i vam aconseguir començar a guanyar partits. És cert que en un partit a fora, que en teoria era més assequible, vam perdre la roda de Ter, però l'equip aquí sí que ho va veure més clar, que valia la pena buscar el nostre joc tancant la defensa. De fet, hem aconseguit ser la millor defensa, no del grup, sinó de tota la categoria, que parla molt bé de l'actitud de les jugadores, i a partir d'aquí començar a guanyar partits. Vam guanyar gairebé una volta sencera, vam perdre el camp de les primeres, de les que han sigut primeres, i tot i tenir una altra recaiguda a Vic, vam apretar les dents, vam tenir baixes, hem tingut problemes, hem tingut lesions, però sí que el bloc de l'equip s'ha mantingut dur, s'ha mantingut concentrat, ha sabut trobar les opcions i hem tingut el premi amb la segona posició. Val? En teoria, aquesta segona posició no dona l'ascens, d'acord? Només pugen les primeres, però segons les bases de la competició de la Federació Catalana de Bàsquet, baixen 16 equips de segona catalana i en pugen 4. Com pots veure, hi ha una diferència de 12 equips, i si mires els anys anteriors, els equips que han quedat segons dels grups han pujat. Llavors, no ho podem donar per fet fins que ho confirmi la federació, però tota aquella persona del món del bàsquet a qui consultes ho dona per segur. Bé, estem aquí, haurem d'insistir a la federació a veure si ens ho confirma el més aviat possible, de manera a poder formar un equip competitiu de cara a la propera temporada.
En el cas de l'equip masculí, els de Jaume Prat conclouen la temporada amb un estat de forma espectacular, sumant la setena victòria consecutiva i fent números de líder en la segona volta, tot i que els resultats de l'última jornada no van acompanyar, caient a la quarta plaça i allunyant-se de les opcions d'ascens. Els groc i negres van superar per 70-65 el CuBàsquet Sant Cugat, un rival de la part baixa de la taula que va donar més problemes dels desitjats. Com en el cas del femení, els despatxos dictaran si l'equip pot ascendir a Primera Catalana una temporada després de perdre la categoria. La tercera posició gairebé ho podia garantir, però la quarta és gairebé impossible, tot i que l'equip ho lluitarà davant de la federació en cas de tenir alguna plaça disponible.
Posem el punt i final a l'informatiu d'avui, dilluns 5 de març del 2025. Ens convidem al que us hem acompanyat, Carlos Lecegui i Arnau Obrador, al control tècnic, Maina Antúnez i Julià Guerrero, a la redacció i locució, al vessant dels esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda, i ara us deixem amb notícies en xarxa de la xarxa.